És dijous, dia 20 de novembre. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap tenim un especial 25N. Avui parlarem del protocol local per l'abordatge integral de les violències masclistes a Sant Andreu de la Barca. Un reportatge on entrevistarem Alba Campos, tècnica d'igualtat a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Anna Linares, tècnica d'acollida del CIAT de Sant Andreu de la Barca i Marta Mallorquín, educadora d'una casa d'acollida. A motiu del 25N, Ràdio Sant Andreu dedica avui un programa especial sobre el protocol local per l'abordatge integral de les violències masclistes a la ciutat. Un reportatge que també s'emmarca dintre de les activitats del 25N a Sant Andreu de la Barca, que tindran l'acte central el proper dimarts, dia 25, a la plaça Federico García Lorca, amb la participació també de diferents entitats de Sant Andreu de la Barca. Avui és 20N, avui fa 50 anys que va morir el dictador Francisco Franco, i hem preguntat als santandreuencs i a les santandreuenques una qüestió sobre la darrera enquesta del CIS, que indica que el doble de joves que fa 40 anys justifiquen una dictadura. Aquestes i altres qüestions en aquesta nova edició de l'InfoSap d'avui dijous, dia 20 de novembre. Comencem.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
Benvinguts i benvingudes al programa especial de Ràdio Sant Andreu dedicat al 25 de novembre, el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Avui volem aturar-nos a mirar de cara una realitat que encara colpeja massa sovint i posar el focus a les respostes que des del nostre municipi, des de Sant Andreu de la Barca, s'articulen per combatre totes les formes de violència masclista. A Sant Andreu de la Barca existeix un compromís que cap dona ha d'afrontar una sola situació de violència. Per això, a Sant Andreu de la Barca compta amb un protocol local per l'abordatge integral de les violències masclistes, una eina que uneix serveis, professionals i també institucions per oferir una resposta coordinada, humana i també efectiva. Avui parlarem d'aquesta qüestió amb Alba Campos, que és tècnica d'igualtat a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, Alba.
Hola, bon dia.
També ens acompanya Anna Linares, que és tècnica d'acollida del CIAT de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I avui també tenim com a convidada en aquest programa especial a la Marta Mallorquín, que és treballadora d'una casa d'acollida, perquè també ens explicarà avui en aquest programa especial la seva experiència. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Abans de parlar d'aquestes qüestions i d'aquest protocol local per l'abordatge integral de les violències masclistes, hem de recordar que aquest programa especial s'emmarca dins de la commemoració del 25N. Alba, durant tot aquest mes de novembre s'han realitzat diferents activitats que, per cert, es tancaran el dia 28, però abans, el dia 25, tenim aquest acte central, precisament coincidint amb el 25N. Com s'estan desenvolupant aquests actes i els objectius d'aquests actes?
Doncs aquests actes van començar el dia 6 de novembre amb l'Espai Ciutadà, van continuar amb uns tallers d'autodefensa i també el passat dimecres 19 de novembre vam realitzar el taller del pes de la bellesa, com alliberar-nos de la pressió estètica, amb l'Anna Gispert. Continuaran amb altres activitats que potser podem detallar al final, no, d'aquest programa, i aquest any ens hem volgut centrar en la pressió estètica del 25N.
Alguna cosa que voleu aportar sobre aquest 25N? Ha comentat en aquest cas l'Alba, doncs, un dels motius d'aquest any, que és aquesta pressió estètica. Marta, Anna?
Des de les cases d'acollida també treballem dintre de, no, de lo que és el centre, aquest tipus de temàtiques a través d'activitats i reflexions i espais diversos, i pensem que és un tema molt important que ens atravessa totes per abordar.
Sí, jo m'afegeixo, no, explicant que aquest tipus de pressions estètiques, no, i que vulguis o no, és una altra violència més que les dones patim pel fet de ser dona, no, i que va més enllà, construïda a partir d'una estructura social, no?
Més aquest any, per commemorar aquest 25è, hi ha aquest lema contra la violència masclista, el silenci no és una opció. Per tant, això s'anirà repetint en els diferents actes i segurament que el dia 25 també es recordarà. Alba, pots explicar una mica la història, el per què és el 25N, per què es va escollir aquesta data?
Sí, per conèixer el 25N ens hem de centrar en l'origen, no?, de per què s'ha escollit aquesta data. Es fa en memòria de tres germanes, de les germanes Mirabal, que eren tres activistes polítiques de la República Dominicana que van ser assassinades precisament un 25 de novembre del 1960 en un règim dictatorial del Rafael Trujillo. Llavors, van ser conegudes com les papallones i lluitaven per la llibertat de les dones i els drets humans. Per tant, es van convertir en un símbol, no?, contra la violència masclista. I va ser el 1999 quan la ONU va reconèixer el dia 25 de novembre com el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones.
Doncs aquest és l'origen del 25N i avui tractarem el programa per parlar precisament d'aquest protocol local per l'abordatge integral de les violències masclistes a Sant Andreu de la Barca. Aquest serà, Alba, el tema principal que hem escollit aquest any per commemorar el 25N també aquí a la ràdio, com és habitual.
Sí, ens volem centrar en donar informació i que la ciutadania coneixi el protocol local d'abordatge contra les violències masclistes, perquè és una eina que es va treballar i dona resposta a aquesta necessitat, no?, de coordinar-nos i establir una xarxa integral i eficient per treballar de forma conjunta en un circuit, no?, per abordar aquestes violències masclistes des del municipi mitjançant aquest treball en xarxa que és essencial.
Com neix la necessitat, sobretot, de comptar amb aquest protocol?
Doncs, com he comentat, la necessitat d'aquest protocol neix amb aquesta necessitat de definir bé els circuits clars de derivació, comunicació i actuació conjunta que s'han d'establir des dels diferents agents implicats i implicades que hi ha al municipi i posar d'alguna manera la dona al centre per assegurar, no?, la seva atenció integral i, per exemple, evitar la revictimització, com quan, per exemple, la dona ha d'explicar diverses vegades la mateixa història. I amb aquest protocol tots les agents tenen clares les seves actuacions dins d'aquest circuit.
Quan parlem d'agents, quins agents locals en aquest cas en formen part?
Doncs, amb l'objectiu de desenvolupar aquest model d'intervenció integral, ens basem en la llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista, on es defineix la xarxa d'atenció i recuperació integral, no? Aquesta llei ens diu que aquesta xarxa està integrada per diferents serveis, com el Servei d'Atenció Telefònica Especialitzada, Servei d'Informació i Atenció a les Dones, Servei d'Atenció i Acolliment d'Urgències, Servei d'Acolliment Substitutori de la Llar, els serveis d'intervenció especialitzada, els punts de trobada, entre d'altres. Però la major part d'aquests serveis no són competència municipal, a excepció del CIAT i la policia local, no? Que llavors considerem que és important conèixer la seva existència de tots, però al municipi principalment treballem amb el CIAT i la policia local.
Per tant, Alba, com ajuda el fet de garantir una resposta integral i coordinada davant d'un cas de violència masclista?
Això ens ajuda a que tots els agents intervinents del municipi, a banda del CIAT i la policia, són aquells que intervenen directament o indirectament en l'atenció i la recuperació de les dones i formen part d'aquest circuit d'atenció, no? Parlem de l'àrea d'igualtat, també de serveis socials, de l'àmbit sanitari, dels cossos policials, àmbit educatiu o qualsevol àmbit o departament del municipi, com promoció econòmica, esport, habitatge. Tots aquests participen, són professionals i serveis que participen d'alguna manera en aquest circuit i el protocol estableix els passos molt clars que hem de seguir segons el moment i la situació de risc de la dona, no? Llavors, en aquest protocol podem trobar, per exemple, qui hauria d'activar el circuit d'urgència, com es fa la comunicació entre aquests serveis, els recursos que s'activen, com es garanteix que la dona estigui acompanyada en tot el procés, i també inclou mecanismes de seguretat i de valoració conjunta, no?, per assegurar que cada cas es tracta amb la màxima cura i que les decisions que es prenen són de forma coordinada. També fem una reforça amb aquest protocol de la confiança de les dones en els serveis públics, no? És una manera de coordinar-nos i establir clar un circuit d'atenció i de no perdre a ningú pel camí també.
Es parla ara de confiança. Marta, Anna, important tenir clara aquesta paraula de confiança, no?
Mm-hmm. Clar, és una de les bases per poder establir el vincle i que la dona accepti el poder ser acompanyada, no? Que tot aquest procés, que és molt dur i de vegades és molt llarg.
També, no, és important no sentir-se jutjada, no? Quan vincules amb una dona que acaba de patir violència masclista, perquè al final una de les coses que travessa una conseqüència de la violència també és la culpabilitat, no? L'esforç, i jo crec que el vincle amb amor és molt important.
Aquesta culpabilitat, Marta, que comentes ara, és molt comú. Si posem percentatges, seria un percentatge molt alt de que apareix aquest sentiment?
Sí, totalment. O sigui, és bàsicament, crec que és el 100%, no? de les dones que han patit violència. També la culpa de no haver sortit abans d'aquesta relació. Si hi ha fills o filles, doncs també la culpabilitat de l'impacte que poden tenir els fills i filles. Bueno, al final són moltes les conseqüències que atreveixen quan has patit violència masclista.
Anna, també t'ho has trobat.
Sí, majoritàriament el tema, no, el sentir la culpa per haver sortit o no abans d'aquest procés és molt habitual.
I també quan es parla de culpa, culpable de que potser ella és qui ha provocat la situació o no?
Depèn del moment de dintre del procés, no, de recuperació i de sortir de la situació de violència, pot trobar diferents tipus de culpabilitat, no? Moltes vegades quan surts d'aquesta situació de violència surt la culpa que comentava la meva companya Marta de perquè no he sortit abans, no? I durant estàs vivint aquesta situació de violència, moltes vegades sempre és el focus a la víctima, tant perquè l'estic patint, perquè he provocat alguna situació o he fet que l'altra persona s'enfadi, i quan surts és perquè no he sortit abans, no? Moltes vegades el focus és a la víctima d'ella, de si mateixa, i perquè també l'entorn de vegades sempre posa el focus a la víctima.
I quan parlem de violència, ho hem parlat també en moltes ocasions, no? Amb aquests programes especials, i no programes especials, sinó pràcticament durant tot l'any, hi ha aquesta violència física, però hi ha aquesta violència psicològica, violència també d'una dependència econòmica, vull dir que no són tan visibles, no? Que potser el nostre entorn no el pot percebre, no? I aquí és quan de vegades es complica una miqueta més, no?
Totalment. Jo crec que, de fet, una de les qüestions més complicades és identificar-les. Jo crec que a nivell social també ens queda molta feina per educar en aquest tema i identificar que la violència va més enllà de l'agressivitat, no?, que coneixem, o la violència física, i un cop identificada, treballar-ho i desmuntar, no?, desaprendre certes creences que tenim en base a les relacions és complicat.
A nivell social dius que ho hem de treballar encara molt més. De fet, aquest protocol, tant com comentava Alba, és molt transversal, no? I de fet es necessita aquesta transversalitat perquè finalment aquest engranatge funcioni i aquest protocol funcioni correctament, no, Alba?
Exacte, és una eina transversal que hauria d'incorporar o incorpora noves mirades com ara la interseccionalitat o la diversitat sexual afectiva i de gènere. Dic que hauria d'incorporar o incorpora perquè és una eina viva i dinàmica, no?, que al final podem anar revisant i s'haurà d'anar adaptant a la realitat, no?, del municipi, perquè com comentaven les companyes, al final aquesta culpa pot sorgir de la violència estructural, no?, que hi ha, perquè realment aquesta culpa se sent perquè la societat ens fa sentir que aquesta violència no existeix o ens fa sentir que no som mereixedores de sentir-nos així, no?, perquè no estem suficientment conscienciades de la realitat d'aquestes noves violències que apareixen, com per exemple les violències digitals o la violència vicària, no? Llavors, falta molta feina per poder identificar-les, per fer sensibilització i que les víctimes també identifiquin aquest tipus de violència més enllà de la violència física, que és potser la més visible.
I com a societat, que puguem actuar?
Exacte, identificar.
Aquí hem d'implicar tothom, aquí, eh?
Sí.
Sí, perquè de fet, legalment també la violència psicològica és molt difícil de demostrar, no? També no només és l'abordatge emocional respecte al tema, sinó com després hi ha un tema de fer justícia o no reparar, no, aquesta part.
És molt difícil, no? Com reparem aquest dany de tots els altres tipus de violència, no, que ens trobem, aquest potser violència institucional en la que ens trobem, on hi ha una revictimització constant, no, de la dona, de tornar a explicar la història moltíssimes vegades, que no hi hagin els recursos suficients per evitar potser algunes situacions desagradables, manca de recursos sobretot per donar resposta a les necessitats que detectem de les dones o inclús dels infants també.
Si recordes, Salva, l'entrevista que vam realitzar aquest any amb el testimoni d'una dona que va patir violència masclista, ens va explicar el seu cas aquí a través de la ràdio, cosa que encara avui en dia encara li agraïm que volgués explicar el seu cas. Parlava d'aquesta violència, d'aquesta violència psicològica i sobretot d'aquesta manipulació per part de l'agressor a la víctima, no?
Sí, aquí és on vam treballar en l'anterior programa el circuit, no? La roda de la violència de gènere. Vam intentar una mica saber com podíem identificar això, arribar a entendre per què la dona potser pot seguir en aquest cicle de violència, no? Vam parlar d'això i vam veure que era un testimoni que és real, que visibilitza situacions de moltes dones, no? Vam parlar, doncs, això, la violència psicològica, i també vam parlar de la dependència econòmica que patia en aquest cas en concret, no?
Ara parlem del Servei d'Informació d'Atenció a les Dones, del SIAT, que el tenim a Sant Andreu de la Barca. A més, el tenim en un nou espai, que és l'espai d'igualtat, que des del mes de juliol ja està disponible a Sant Andreu de la Barca. I parlem amb l'Anna Linares, que és la tècnica d'acollida del SIAT. Per començar, Anna, explica'ns una vegada més, però ens repetirem les vegades que facin falta, què és el SIAT i quin servei s'ofereix.
Vale. Doncs mira, el SIAT, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, i és un recurs municipal gratuït i confidencial on la dona explica, no, o pot acudir tant per temes relacionats d'igualtat de gènere, no, de totes les desigualtats que patim les dones per ser dones, de qualsevol preocupació, i també per situacions de violència masclista. Llavors, el servei ofereix atenció psicològica, jurídica i social, i sobretot el nostre objectiu és que les dones es sentin escoltades i acompanyades.
Quin és el primer pas quan una dona arriba al SIAT?
Vale, d'acord. En el SIAT, primer de tot, estic jo com a tècnica d'acollida, on farem un parell d'entrevistes perquè la dona tingui un espai per poder explicar què està passant, quina necessitat pot identificar i quina és la seva demanda, i segons aquesta situació poder activar una derivació interna tant d'atenció psicològica o jurídica envers la necessitat que identifiqui la dona. I després, depenent d'aquesta situació, si hi ha una situació de risc, poder activar el protocol d'urgència i coordinar-nos amb altres serveis.
El fet ara que esteu en un lloc diferent, en aquest cas amb l'espai d'igualtat de recent creació, suposo que millora la qualitat d'aquesta atenció, no?
I tant, millora l'atenció també, primer de tot, perquè està separat del que és, no, l'Ajuntament, que era on estàvem abans, el tema de la confidencialitat, i poder tenir un espai molt identificat d'on estem, cuidat i poder com
fer segur, no? Gràcies. Que se sentin segures en l'espai.
Sí, moltes gràcies, Alba.
Bé, aquest era un dels objectius, no, del canvi d'espai, no? Sí. Que hi hagués aquesta seguretat, no?
I a més, comptem amb una sala polivalent on s'estan desenvolupant moltes activitats, eh? Llavors, estem intentant vincular les dones a l'espai perquè precisament se sentin en un espai segur on poder compartir.
Que suposo, en aquest cas, ens imaginem una dona que malauradament està patint violència masclista, que el primer pas és, o arribar en aquest cas, d'anar al SIAT, ha d'haver passat abans un procés prou important, no?, de decidir hi vaig, no hi vaig.
Clar, és
solen que... venir acompanyades?
No. Solen venir, bueno, la dona sola. Clar, no podem establir, no, explicar com un exemple que sigui transversal, perquè cada situació de violència
és diferent,
és totalment sí, sí. diferent i complexa, no? De vegades sí que arriba una dona, no, al CIAT per poder tenir un espai on és la primera vegada que explica aquesta situació, no? Doncs aquí és molt important el poder tenir aquest espai, ser escoltada i poder tenir la informació de com és el procés. I, òbviament, és la dona qui decideix, activa, acuta diferents serveis, no? Però sobretot són mesures d'autoprotecció.
I que tingui aquesta confiança, no? Vosaltres li dongueu aquesta confiança, no?, amb aquesta persona, no?
Exacte, és que arriba al moment on és el primer cop on verbalitza aquesta situació, s'ha d'haver establert un vincle, no?, una confiança.
Anna, com s'articula el CIAT dins el circuit d'atenció a la violència masclista de Sant Andreu de la Barca?
Doncs, com ha dit abans la meva companya, el CIAT forma part del circuit d'abordatge de la violència masclista del municipi, on aquest, no, ens coordinem i treballem amb altres serveis, com és Mossos d'Esquadra, Serveis Socials, Salut, centres educatius, de vegades també amb els jutjats i altres recursos especialitzats, no, com el CIE, no, hem de tenir comunicació amb altres recursos o les cases d'acollida. Llavors, ens coordinem de manera constant per tal de garantir que la dona rebi una atenció la més adequada segons la seva situació i necessitat, i com acabo de dir, no, la coordinació és clau perquè cap servei pot donar una resposta de manera aïllada, no? Necessitem estar totes plegades cap a un objectiu, que en aquest cas el focus és la dona.
Per tant, aquest treball en xarxa és primordial, no?
Primordial, i tant. Sí, sí, i tant, sobretot per poder donar aquesta atenció integrada i que ha d'estar coordinada, perquè la violència, com hem dit en alguna altra ocasió i abans, és complexa, és un concepte complex, no es pot entendre de manera simple, ja que impacta en tots els àmbits de la dona, no? Pot ser tant l'emocional, el social, l'econòmic, judicial, i òbviament també el familiar, i aquí hem de tenir també el focus en el tema d'infància, no? El familiar o també els suports socials que tingui la dona. Llavors, doncs, aquest acompanyament continuat i amb altres serveis, com ha dit la meva companya, per evitar la revictimització i que expliqui el relat, no?, de la història de violència moltes vegades, és molt, molt important.
Quines necessitats o dificultats identifiqueu a l'actualitat en les dones que s'adrecen al CIAT?
Doncs, molt bona pregunta. Actualment, una de les majors dificultats que hi trobem és la crisi d'habitatge, l'augment del cost de vida, la dependència econòmica, que moltes dones fa que no tinguin una sortida real quan volen sortir de la relació de violència. I aquesta problemàtica, doncs, és una situació, no?, una problemàtica estructural que encara no té resposta, no? També una altra dificultat, no?, o una altra reflexió, una altra que tenim en compte és el tema de les cases d'acollida, no?, on és sobretot pel tema de protecció i recuperació de la dona, on hi ha un alt risc. Però aquí veiem, no?, com un altre cop és la dona qui ha de sortir del seu territori habitual, sobretot també si hi ha infància, també ha d'iniciar tot el seu procés en un altre territori, no anar a les zones de risc, i veiem com en aquest cas els agressors, pues, sí que poden anar fent la seva vida, no?, la seva rutina sense cap canvi, i bueno, això és el que anomenem de vegades, no?, de la violència institucional, de que sense voler el sistema fa que recaigui el pes i la responsabilitat de canvi a la dona de protegir, no?, però sense voler estem castigant, no?, i potser la responsabilitat ha de caure l'agressor i no la persona que rep la violència.
Això també ho hem de canviar, Marta, Alba?
Totalment, si la inversió econòmica que hi ha en cases d'acollida, no?, o en professionals, tot el desplegament que hi ha en recursos per les víctimes, també hi ha que és, no?, per combatre, no?, o treballar, podríem mencionar-ho de diferents maneres, els agressors, pues, possiblement l'impacte seria diferent.
I precisament això el que fa és que les víctimes tinguin frustració amb el sistema judicial, no? I això moltes vegades després condiciona en decidir, doncs, per exemple, si posem una denúncia, si no la posem, no? Precisament per evitar tota aquesta revictimització o tota aquesta temàtica que acaba de comentar les companyes, no? Perquè al final acaba recaient tot a la víctima.
Mm-hmm. Anna, una última pregunta i després parlem ja de les cases d'acollida, que també és un altre tema interessant i ho faci en aquest any, amb aquest programa especial. Anna, hi ha algun projecte, una línia de treball que esteu impulsant actualment per millorar la detecció o l'atenció?
Actualment, mira, gràcies al nou espai, no, que està podent donar un establiment proper per les dones, el que estem fent sobretot ara és recollir demandes i necessitats reals d'aquestes dones i poder adaptar el servei tant a les seves vivències i als contextos diferents que hi ha avui dia per les diferents problemàtiques socials que s'afegeixen a la violència. I el que estem fent ara amb aquesta oportunitat del nou espai és altres grups, no? Per exemple, el passat dia 6 de novembre es va iniciar el grup Trifàsic, que és un espai d'acompanyament i creixement on s'explora les desigualtats que les dones i càrregues que les dones patim pel fet de ser dones i com afecta aquest el benestar emocional i poder compartir eines, no? I també en un futur s'engegaran també altres grups, tant per creació de xarxa, per suport emocional, per tema de prevenció de violència. I bueno, anem en aquesta línia, sobretot també en seguir millorant la coordinació i comunicació entre els serveis i que sigui un servei proper, flexible, amb una mirada interseccional i tenir en ment i sempre conscient de que cada dona viu la violència d'una manera diferent i que la resposta sempre ha de ser personalitzada.
Doncs Anna Linares, tècnica d'acollida del CIAT, gràcies per aquesta explicació en què consisteix i com funciona el CIAT, a més d'una manera molt entenedora. I ara passem a una altra qüestió, perquè en aquest programa especial del 25N volem parlar també de les cases d'acollida, volem conèixer més detalls del seu funcionament i per això avui hem convidat a Marta Mallorquín, que és treballadora d'una casa d'acollida, per saber de com es treballa, quina és la seguretat que ofereix i quan s'hi deriva, doncs, una dona en aquestes cases d'acollida. Per tant, primer de tot, Marta, volem que ens expliquis quina és la tasca educativa o d'acompanyament que feu no només a les dones, sinó també a la infància en aquestes cases d'acollida.
Vale, bueno, primerament, explicar que per entrar a una casa d'acollida, no, és important el requisit d'haver patit violència masclista, però pot no ser-hi en l'àmbit de la parella, no? També pot ser violència masclista en l'àmbit familiar, social o... no? Violència vària, no?, que ens atravessa les dones. També un requisit és ser major d'edat i, evidentment, entres per voluntarietat, no? És a dir, és un suport del que tu pots prescindre, no?, d'entrar i sortir. Normalment té una duració d'un any, això sí, l'acollida, i hi ha acompanyament professional 24 hores de forma ininterrompida. Llavors, el focus, no, l'objectiu principal d'entrar a una casa d'acollida és la protecció, la recuperació de l'impacte de la violència viscuda i l'empoderament, no? L'objectiu seria que després de sortir de la casa d'acollida esdevinguessis autònoma, no? El que passa que és cert que, tal com han explicat les meves companyes, és difícil, sobretot, per exemple, el tema econòmic, no? Igualment, d'un any no et recuperes d'un procés de violència, molts cops, no?, de l'impacte de la violència psicològica, per exemple, i després d'aquest any d'acollida continuen intervenint molts serveis, no?
Com s'arriba a una casa d'acollida?
Realment...
Quins són els requisits que vosaltres feu servir perquè pugui finalment una dona anar a una casa d'acollida, que hem de dir que les cases d'acollida és confidencial on estan situades, evidentment, no?
Exacte. Per arribar a una casa d'acollida, primerament has d'haver arribat on explicant les meves companyes, no?, els CIATs, i elles són qui valoren, amb consens amb la dona, no?, exploren les necessitats de la dona i si hi ha fills o filles, i s'accepta entrar-hi, no?, a la casa d'acollida. Després d'això, pues, els requisits bàsicament és haver patit violència. O sigui, realment és voluntari entrar-hi, no?
I estan amb d'altres dones que també han patit violència masclista, Marta?
Sí, és important també la valoració del risc, no? O sigui, normalment es fa una valoració del risc i si... I per això és tan important la part de la confidencialitat, no? Perquè és el que parlaven les meves companyes, s'ha de canviar, normalment es canvia de zona, no? D'on viu la dona, ha de canviar tota la seva xarxa de suport, de vincles, les infàncies també han de canviar de, pues, al final d'escoles molts cops, no? I pues, bueno, és, realment recuperar-te d'una relació de violència quan canvies tot el teu entorn també és complicat.
Que s'aborda una situació des de diferents punts, no? Perquè aquí també, com estem parlant ara, també s'inclou els infants.
Exacte.
Ells també pateixen.
Exacte. Al final, una de les problemàtiques que ens trobem també és la violència vicària, que un cop has entrat a la casa d'acollida no s'acaba, no? Perquè al final els pares poden, no?, seguir tenint relació amb els infants i, per exemple, el tema de la confidencialitat. Sí que es pot portar superbé, no? Complir molt bé la normativa, etc. Però, clar, per exemple, les visites, no?, amb els progenitors, pues, és un problema que després veiem que els agressors molts cops continuen exercint a través d'aquestes visites als fills o inclús videotrucades o, bueno, tràmits també judicials i legals.
En el cas teu, Marta, amb una casa d'acollida, quina seria la teva feina, el teu dia a dia, per exemple?
Bueno, realment treballem la recuperació de la violència molt a través del quotidià, no? Un tema molt important és l'establiment d'un projecte de vida, de reprendre el control de la teva vida i molts cops és a través del quotidià. Sí que és cert que depèn del cas, no? I hi ha un impacte i una simptomatologia prèvia que primer s'ha d'abordar, no? I és un moment clau aquesta fase d'urgència, no? Que és la immediatesa de quan surts d'una relació de violència i entres a una casa d'acollida, que molts cops, pues, tota la teva vida està parada completament i t'has de focalitzar, no?, en la part més emocional i psicològica, però un cop potser ja has d'establert eines per superar aquesta part, és més treballar la part de reprendre el control de la teva vida, no? No tenir relacions de dependències econòmiques, inclús hi ha a vegades multiproblemàtica pel tema del consum o problemes de salut mental, llavors és una mica tocar totes les àrees personals de cada persona, perquè cada cas és un món, no?, i reprendre el control de la teva vida a través del quotidià.
Això dificulta segurament més, no?, que cadascú tingui el seu cas diferent, no?, de que no hagi una fórmula, no?, que pugui servir per tothom, no?
Totalment, perquè a més hi ha també un tema cultural, no? O sigui, hi ha barrera idiomàtica en ocasions, la violència pot haver sigut per part de família, per part d'una relació de violència, de parella, però també pot haver sigut un matrimoni forçat, per exemple, no? Hi ha molts casos, hi ha moltes necessitats, hi ha molta història personal també a la infantesa, no?, de cada persona, cada ferida és diferent i això intentem personalitzar-ho també, perquè a la casa, diguem que som normalment, no?, a les cases d'acollida un equip d'unes 11 professionals, amb una psicòloga, educadores socials, integradores, i bueno, totes una mica toquem diferents àrees de cada persona, de cada dona.
Quants anys portes, Marta, treballant en cases d'acollida?
Pues ara 4 anys, sí.
Què et va motivar?
Realment, bueno, jo venia ja de treballar d'infància, no? I el que passa és que al final la violència està... No te n'adones, no? Té a veure amb el que parlàvem abans d'identificar-ho. I la violència està, ens atravessa sempre a totes les àrees. O sigui, al final no es pot no parlar de violència masclista cada cop que treballes en col·lectius d'en risc d'exclusió social, perquè sempre hi ha alguna àrea que s'atravessa. I quan jo treballava en infància, doncs m'adonava que era un tema recurrent, no? també. I arrel d'això, pues vaig començar a treballar amb dones.
Et sents satisfeta de la feina que fas, Marta?
Sí, és a vegades són reptes, no? Perquè, clar, al final...
El repte seria no fer aquesta feina, no? Voldria dir de que no existeix la violència masclista, no? Però com a professional i veure, suposo que després l'evolució, no? Tant dels infants com també de les dones, evolució en positiu, evidentment, o aquest és el gran objectiu i el que s'ha d'aconseguir, la satisfacció també personal d'haver ajudat, no?
Clar, al final, bueno, cada persona, no, necessita un acompanyament o un altre, i nosaltres, és que és això, la nostra feina, has de tenir molt clar que nosaltres només som un acompanyament. No? Al final, cada persona decideix fer el que vol fer amb la seva vida, té les seves pròpies necessitats, i el que a mi personalment em fa feliç d'aquesta feina és acompanyar amb el que cada persona necessita, que potser no és el que els professionals a vegades necessitem. No? Llavors, que al final les dones esdevinguin lliures de decidir el que volen fer amb les seves vides, jo crec que és una cosa que també a mi com a dona m'agrada.
Alba, Anna, alguna pregunta que vulgueu fer a Marta Mallorquín, que ens està explicant com funcionen les cases d'acollida i ens està donant doncs, aquesta visió, alguna pregunta que penseu?
Doncs a mi m'ha semblat molt interessant, no?, conèixer la versió de la Marta des de dins, no? I a mi m'agradaria preguntar-li què creu que podria millorar per treballar d'una forma potser més individualitzada, no? O potser quins recursos manquen per acabar de ficar l'atenció, no?, a cada persona i millorar aquests recursos?
Doncs sí, és que al final falten... És un tema també de places, no? O sigui, molts cops les dones han d'esperar a pensions perquè no hi ha places, i és un moment potser de crisi i d'urgència que no hi ha una atenció professional, no? Abans d'entrar-hi a les pensions, i a vegades hi ha problemes d'ansietat, no?, d'atacs de pànic i tal, que han de passar soles i que d'un cop entren a la casa d'acollida, pues ja han passat i han establert un mecanisme de defensa que potser fa que es tanquin i que no obrin i no vulguin elaborar la seva història de violència. Llavors, sí que l'ideal seria que hi haguessin més places, però clar, si reprenem el que hem estat parlant abans, que l'ideal seria que no existeixin, no?, que no haurien d'existir les cases d'acollida per les víctimes, sinó posar el focus en l'agressor, pues bueno, però sí que és cert que si, ja que el sistema, no?, està fet així, faltarien més places i més recursos, perquè també, pues, depèn de cada casa, no? Però potser a la meva casa, per exemple, hi ha 20 i algo places, no? Llavors són moltes persones dintre d'una casa, també hi ha problemes de convivència, que també es treballa a moltes àrees de la violència a través de la convivència, no? Però, bueno, és també complex i complicat i no totes volen passar per aquest moment. Realment, a vegades no els hi queda una altra opció.
Jo, per la meva part, primer de tot, agrair, Marta, tant a tu com a les teves companyes que esteu dintre, no?, de les cases d'acollida, la primera línia, perquè és en el moment, no?, de sortida del domicili, i bueno, els processos solen ser llargs, no?, i de vegades no van aquests tempos que estan establerts, no?, del protocol o circuit, no?, que estan com establerts, no són la realitat d'avui dia o els tempos personals. I m'agradaria, bueno, fer-te una pregunta en referència a la violència institucional dels processos judicials. Com es treballa aquesta violència o aquesta frustració, no?, de les dones dintre de la casa d'acollida?
Doncs sí que és cert que és una altra, no?, problemàtica amb la que ens trobem, perquè realment el que he dit al principi, no?, la duració normalment d'acolliment és d'un any. Per exemple, si fas denúncia, perquè no cal un requeriment per entrar-hi, no és d'haver fet una denúncia, però si hi ha denúncia, per exemple, normalment triga potser un any, no?, en què surti el judici. Doncs clar, nosaltres no acabem d'acompanyar en tot, no?, aquest procés de... Perquè quan parlem de recuperació, no només és reprendre el control de la teva vida, sinó també tancar amb tot el que s'ha obert, no? I un tema sempre que atravessa és el tema judicial. Llavors, bueno, entre això i que en ocasions el sistema judicial no té una mirada, una perspectiva de gènere, ni molt menys interseccional, doncs realment hem de treballar molt el sentiment d'injustícia amb les dones. És un aspecte molt important que crec que també repara bastant la seva història de violència, no? És adonar-se que la justícia a vegades no és l'esperada, no? No és l'administrativa, no és... És un tema potser més emocional i psicològic, no? Potser el tema de justícia, perquè molts cops no es dona.
Per això... Vull afegir que per això és molt important el servei que fem des del CIAT per donar una visió clara de quin és el procés judicial, no? Quin objectiu volem aconseguir amb el procés judicial, perquè de vegades no correspon al que nosaltres volem aconseguir amb el que realment es vol o es pot aconseguir. Llavors, de primeres ja intentem evitar aquesta frustració per treballar realment quines són les necessitats i potser evitar, no, aquesta frustració amb el sistema, que és la realitat que tenim avui dia.
Abans de finalitzar, quin missatge donaríeu sobre la importància de trencar el silenci davant de les violències masclistes, tenint en compte que és el lema que s'ha escollit aquest any contra la violència masclista, el silenci no és una opció?
Jo volia afegir que aquest lema ha estat escollit a la taula participativa d'entitats. Llavors sorgeix d'un treball de col·laboració amb les entitats. Són les pròpies entitats que participen les que van escollir el lema i, per tant, és una manera de participar entre totes, no?, en detectar les necessitats, veure quines activitats serien d'interès al municipi i ficar el focus en aquestes necessitats per involucrar a totes les agents del municipi, que precisament és el que intentem mitjançant aquest protocol, que és una eina per involucrar a tothom en aquest circuit, no?, de violència i també de fer una bona sensibilització.
Exacte, és el que anava a dir. De vegades, no, llegint el lema, sembla que el focus sigui, no, la víctima, però està focalitzat més en la societat, no, la responsabilitat de cada persona en senyalar, no, de denunciar, el posar el focus a la violència i a la persona agressora per poder protegir i crear xarxa envers la víctima.
Marta?
Totalment. Al final, per fer tot això també és important el que parlàvem abans de reconèixer socialment les violències, no? I després d'allà ja seria que la societat no es quedi en silenci i sobretot, no?, també que les dones puguin demanar ajuda si ho necessiten i parlar-ne. Jo crec que com a societat hem de parlar del tema.
Recordem, Espai d'Igualtat, en aquest cas ubicat al Via de l'Esport número 3 de Sant Andreu de la Barca, un espai que es va inaugurar el passat mes de juliol. Tenim també telèfons, no, Alba? El 900-900-120.
Sí, tenim el telèfon de l'Ajuntament, però haurien de marcar l'extensió 5. Llavors, directament ens trobem amb el nostre espai, no? I, bueno, també tenim uns correus on es poden adreçar si no volen trucar directament. Tenim el correu genèric d'Igualtat, igualtat@sabarca.cat, i també tenim el correu genèric del CIAT, ciat@sabarca.cat. També volem recordar els recursos disponibles dels telèfons punts més genèrics, que és el 900-900-120 i el de la policia, no?
25 de novembre, 25 acte central a Sant Andreu de la Barca, plaça Federico García Lorca. Serà a partir de les 5 de la tarda. Qui hi podrem trobar?
Doncs el mateix dia 25 de novembre comptem amb l'acte central a les 5 de la tarda a la plaça Federico García Lorca, on podrem trobar actuacions i col·laboracions per part de les entitats locals del municipi, no? Com per exemple el Casal de les Dones del Palau, l'ACSAP, Castellers de Drogs, Centre Cultural Andaluz, Escola de Música i Dansa, Grup de Playback del Casal i Sant Andreu amb tu. I a més, també comptarem amb una performance que es diu Perfecta per aquí, on treballarem aquesta, bueno, es visibilitzarà com ens afecta aquesta pressió estètica a les dones.
Doncs Alba Campós, tècnica d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres sempre per donar-nos aquesta oportunitat de visibilitzar el nostre espai, la nostra tasca i tots els recursos dels que disposem al municipi.
Agraïm també avui la presència d'Anna Linares, tècnica d'acollida del CIAT. Gràcies.
Moltes gràcies.
I gràcies també a Marta Mallorquín, treballadora d'una casa d'acollida, que ens ha parlat de la seva experiència amb aquest contacte directe. Gràcies.
Moltes gràcies, un plaer.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Continuem amb d'altres informacions en aquest InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Els joves justifiquen la dictadura en plena setmana de la memòria democràtica que celebra Sant Andreu de la Barca. De fet, una enquesta del CIS indica que el doble de joves que fa 40 anys justifiquen una dictadura. Hem preguntat als santandreuencs i les santandreuenques sobre aquesta qüestió. És un reportatge del nostre company Joel Carrasco.
La segona setmana de la memòria democràtica arriba a Sant Andreu de la Barca i en aquest context, segons el CIS, el doble de joves que fa 40 anys justifiquen una dictadura. El desencís amb les institucions i la sensació d'impotència davant dels seus problemes hi juguen un paper central, com també la falta de coneixement històric facilita visions idealitzades del passat. Experts alerten que la desinformació i el consum ràpid de continguts reforcen discursos simples i autoritaris. Davant d'això, la Setmana de la Memòria Democràtica busca reconnectar el jovent amb els valors democràtics i la seva història. Enguany, centrada en la nova cançó. Per això hem sortit als carrers a preguntar als santandreuencs a què respon aquesta tendència extremista.
Un 13,5% dels joves d'entre 18 i 24 anys creuen que una dictadura seria preferible a una democràcia. Què en pensa sobre això?
Pues yo creo que por suerte vivimos en un país democrático donde todos podemos votar y elegir y tenemos voz para poder pronunciarnos. O sea que yo creo que tenemos mucha suerte de vivir en un país democrático.
¿Por qué crees que los jóvenes de hoy en día están como apostando ahora por volver a una dictadura?
Yo creo que los jóvenes de hoy en día están muy frustrados porque realmente entre el problema que tenemos con vivienda, problemas para encontrar trabajo, que estudias y no encuentras de lo que estudias, están frustrados. Entonces yo creo que están buscando cualquier alternativa para decir, mira, es que no estoy conforme, no puedo vivir, no tengo opciones ni siquiera de tener una vivienda fija, por favor, ayudarnos porque es que si no necesitamos buscar otras alternativas. Yo creo que es frustración lo que están viviendo.
Alguns joves ho relacionen amb el que deies, amb precarietat laboral, econòmica, desil·lusió amb moviments polítics, impacte de la pandèmia o la vivenda. Quin d'aquests factors creus que és més determinant per dir, mira, la democràcia no funciona, vull una dictadura?
Yo creo que, bueno, aparte de que no se busca respuesta a lo que la gente está pidiendo, pero sobre todo yo creo que no poder tener acceso a una vivienda y sobre todo ver que estudias y que no encuentras un trabajo relacionado con lo que estudias fácilmente es sobre todo lo que los tiene más frustrados.
En definitiva, ¿por qué crees que ha aumentado el apoyo a regímenes autoritarios entre los jóvenes todo y vivir en una democracia consolidada?
Yo creo que también es porque yo creo que los jóvenes no han vivido lo que ha supuesto un régimen autoritario. Es como que parece que la historia a veces se nos olvida, y si pudieran acceder a la opinión de los mayores sobre este tipo de regímenes y lo que han vivido, yo creo que cambiaría mucho su opinión. Es que no tiene una perspectiva de lo que ha significado vivir esas épocas. Entonces yo creo que puede ser eso, sí.
¿Creus que les xarxes socials i la desinformació juguen un paper fonamental en aquesta aproximació cap a règims autoritaris?
Puede ser, sí. A ver, hoy vivimos en un mundo donde también hay mucha sobreinformación e información no veraz. Entonces pues creo que también falta un poco de... igual pues información y noticias que sean veraces, donde puedan realmente ver cuál es la información real y poder contrastar información verídica y no pues gente que a lo mejor no tiene información sobre el tema y opina pues cualquier cosa.
Per acabar, quin paper creus que juga l'educació històrica, com per exemple la memòria històrica, la memòria franquista i la transició democràtica, i educar els joves sobre això? I precisament perquè aquesta setmana és la Setmana de la Memòria Democràtica aquí a Sant Andreu de la Barca, és la segona edició, que comença aquest dijous amb els actes. Quin paper creus que juga aquesta memòria democràtica?
Pues mira, yo creo que es muy importante, es decir, hay que vivir en el presente y mirar de cara al futuro, pero es muy importante ver qué ha pasado en el pasado, qué errores han cometido, intentar no volver a ellos y que pues la sociedad prospere, mejore y se cree sobre unas bases de buena convivencia, mirando al futuro, creciendo, con educación entre todos. Y creo que es muy importante tener en cuenta lo que ha significado el pasado, tener presente, recordar a los que ya no están y sobre todo no caer en los mismos errores y mirar de cara al futuro.
Aquesta Setmana Democràtica està centrada en la Nova Cançó, que va ser un moviment artístic que està enfocat en cançons protesta contra el franquisme. Quin paper creus que juga la societat, sobretot, i branques com per exemple la música per enfrontar-se a les dictadures i als règims autoritaris?
Yo creo que al final la música nos une, ¿no? Al final es una manera de transmitir pensamientos y emociones, y creo que es muy importante tener sobre todo pues canciones que nos representen, que nos hagan pues que nos muevan esas emociones, ¿no? Y que nos hagan pues a veces pensar un poco también en las cosas que han pasado y cómo podemos cambiarlo.
Finalment, si vols fer-li llançar un missatge als joves sobre la democràcia, l'autoritarisme i la responsabilitat política després de saber aquestes dades, que són dades del CIS d'aquest octubre, o sigui que són dades molt recents.
¿Qué decir a los jóvenes? Pues es eso, lo que decía al principio, que es que tenemos mucha suerte de vivir en un país democrático, que tienen opción de escoger, que también pueden manifestarse y demostrar lo que ellos piensan de una manera pacífica, y que se hagan oír, sobre todo unidos, y que se hagan oír. Yo creo que todo, intentando resolver todo de una manera pacífica y sobre todo moverse, yo creo que es la clave. Que tenemos mucha suerte de que puedan tener voz y poder pronunciarse. Y eso es gracias a que vivimos en un país democrático.
Un 13,5% dels joves d'entre 18 i 24 anys creuen que una dictadura podria ser preferible a una democràcia. Això ho diu a l'últim CIS d'aquest mes. Què opines sobre això?
Que aquestes dades demostren que està pujant l'extrema dreta. Llavors, la desinformació i la falta de memòria històrica fa que arribi a certa gent informacions que no són reals i de les conseqüències que de tenir una democràcia o una dictadura, si no estàs informat, és difícil. I sobretot perquè s'ha canviat de generació i són els nets d'aquelles persones que van viure en dictadura les que no tenen aquest concepte ben arraigat sobre la memòria històrica.
A què creus que es deu aquest augment de l'extrema dreta entre els joves i sobretot aquesta creença de que la democràcia no és una bona solució, és millor una dictadura i que hi hagi un home davant que ho faci tot?
El que passa és que quan les coses no van bé, en general, quan hi ha crisis molt seguides, tant econòmiques com a socials, és més fàcil que l'extrema dreta s'introdueixi dintre de les esferes més baixes per fer un discurs simplista i que convenci a les masses. I en aquest sentit, doncs, crec que és una mica el que està passant en general.
Alguns joves s'ho relacionen amb la precarietat econòmica, la desil·lusió en moviments com el 15M i l'impacte de la pandèmia. Quin d'aquests factors et sembla més convincent i per què?
En primer lloc, penso que l'impacte de la pandèmia ens ha marcat els dots i en especial les joves, sobretot perquè les perspectives de futur i la inestabilitat en tots els àmbits, tant econòmic com social com ambiental, els genera molta ansietat i no veuen que s'estiguin fent solucions perquè és tots aquests temes, per molt que els polítics prometin coses, però no acaben de...
Creus que les xarxes socials i la desinformació juguen un paper en aquesta aproximació dels joves cap a formes de govern autoritàries?
Totalment. Per exemple, TikTok és l'arma que té més forta totes les veus d'extrema dreta. Són missatges que arriben directes, simplistes i en certs moments també violents. I llavors és més fàcil arribar al jovent.
Si tu fossis un jove entrevistat en el CIS, quina resposta hauries donat sobre si prefereixes més una dictadura o una democràcia?
A veure, és que és una pregunta que tinc claríssima. O sigui, el que respondria, tinc claríssim. Una democràcia sempre.
Quin paper creus que juga l'educació sobre el franquisme, les dictadures i sobretot sobre la memòria històrica per prevenir aquestes opinions i sobretot per lligar amb que aquesta setmana és la setmana sobre la memòria democràtica aquí a Sant Andreu de la Barca? Sí. Dijous comença el primer acte.
És que la base d'una millora d'una societat futura és tenir perspectiva històrica. Això és el que sempre ens ho explicava el nostre professor d'història, i la memòria democràtica és fonamental perquè els joves aprenguin i estudiïn totes les conseqüències que comporten les dictadures, no només en l'àmbit d'aquí de la península Ibèrica, sinó també a nivell de tota Europa.
Com valores que aquí a Sant Andreu de la Barca sigui la segona edició de la Setmana de la Memòria Democràtica i enguany es centrarà en la nova cançó, és el moviment aquest artístic, social i democràtic que van protagonitzar figures com Maria del Bonet, Lluís Llach i molta més gent, en què des de la cançó es reivindicava la democràcia.
Bé, doncs penso que la música és una manera molt bona de transmetre un ideal o una manera o filosofia de vida, i en aquest cas la cançó protesta va ser molt important i fonamental per arribar als joves de l'època per demanar un canvi i va trasbalsar molt les institucions. És a dir, a través de la música pots fer canvis o de pensament o de social. Llavors és molt important.
La Setmana per la Memòria Democràtica engegarà aquest dijous amb la conferència Els 13 jutges, una memòria democràtica que és essencial per contrarrestar la seducció de discursos autoritaris entre el jovent. Sense aquest record viu, el risc d'ideals simplificats i regressius es fa més present.
I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest divendres amb més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.